5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Junts per Catalunya confia poder restituir Carles Puigdemont com a president si la justícia espanyola confirma que sigui extradit per malversació. Ho ha explicat avui el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, després d'una reunió a Alemanya amb el mateix Puigdemont i també amb Quim Torra, Elsa Artadi i Josep Costa. Si Puigdemont és extradit per malversació, segons Batet, mantindria intactes els seus drets com a diputat i podria ser investit novament president. Això passa poc abans de presentar-se amb la presència real de Quim Torra i virtual de Carles Puigdemont aquesta tarda a l'Ateneu Barcelonès del moviment Crida Nacional per la República per convertir-se en partit, una agrupació que pretenen aglutinar tot l'independentisme de manera transversal. Hem sabut, d'altra banda, que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, no va superar els tests psicològics de Confident, segons el CNI. Un autointel·lectual establert al centre d'Europa hauria donat ordres a la cèl·lula dels atemptats d'ara fa 10 mesos a Barcelona i Cambrils, segons informa avui Televisió de Catalunya. Recordem que el CNI ja havia reconegut ara fa gairebé un any que va tenir contacte amb l'imam, considerat el líder del grup que va atemptar a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost passat i la matinada següent a Cambrils. Destaquem també que Donald Trump i Vladimir Putin han fet aquest matí una cimera bilateral formal al Palau Presidencial d'Hèlsinki. Entre altres temes, la guerra de Síria, el conflicte a Ucraïna o el desarmament nuclear provoquen les discrepàncies entre els dos mandataris. I es fa des d'avui fins divendres un curs sobre un món de llibres sagrats, profans, espuris i estranys. És a la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes 585, a Barcelona.
Ràdio Estel. Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralba, se centra el teu comerç de proximitat a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre.
Són les 5 i 4 de la tarda. Benvinguts a Taxi Libre, el programa del Sindicat del Taxi de Catalunya, aquí, a Radio Estel. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Molt bona tarda a tots. Com cada setmana m'acompanya en Jaime Sau. Bona tarda, Jaime.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Saludem també els que ens seguiu per Facebook Live. Recordar que mitjançant la pàgina de Facebook del sindicat ens podeu seguir en directe i us recordem que podeu recuperar els programes passats al nostre canal d'iVoox, Taxi Libre.
Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya.
Bueno, doncs avui comencem amb una notícia d'aquelles que els últims anys fan estiu. Estiu calent als aeroports. Vaga de Ryanair, Iberia i Aena a l'agost. El personal de terra subcontratat per Aena a terra acaba d'amenaçar amb convocar una aturada generalitzada en tots els aeroports d'Espanya a principis d'agost. una mobilització que se sumarà a les vagues convocades pel personal d'Iberia a Barcelona al Prat, els hostes de Ryanair i quatre països europeus i ara també els pilots a Irlanda. Encara no es coneixen les dades exactes de les aturades a les empreses de serveis de terra d'Aena, però el seu abast pot ser massiu. Més de 60.000 treballadors d'assistència a terra, aeronaus i passatgers estan cridats a secundar les mobilitzacions davant el bloqueig del seu quart conveni col·lectiu després de més de 2 anys de negociació sense pacte. Queda per definir si seran aturades parcials o totals. La convocatòria de les subcontractes d'Aena pot solapar-se amb les aturades convocades per la plantilla d'Iberia per al 27 i 28 de juliol i el 3 i 4 d'agost. En aquest cas, només afectaran Barcelona al Prat. Els vaguistes denuncien sobrecàrrega de treball, incompliments sistemàtics dels acords i falta de personal. La vaga de Ryanair afectarà uns 300.000 passatgers només a Espanya. Els hostes de la companyia de baix cost han convocat vaga el 25 i 26 de juliol en 4 països, Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica. L'estratègia conjunta està pensada per evitar que l'aerolínia rebenti les mobilitzacions com va fer amb els tripulants portuguesos a l'abril. Més de 4.000 empleats estan cridats a parar, 1.800 només al nostre país, per exigir a la companyia que deixi d'aplicar-los la legislació irlandesa. Molts avions de Ryanair no podran enlairar-se per les vagues. Uns 300.000 passatgers s'exposen a patir cancel·lacions o retards aquest mes per la vaga dels hostes de Ryanair. No obstant això, el Ministeri de Foment ha de decretar serveis mínims. Juliol i agost són els mesos de més trànsit aeri. Els pilots també s'hi sumen. Com a mínim un centenar de pilots han confirmat que participaran en aquesta nova mobilització perquè la companyia de baix cost el reconegui l'antiguitat i estableixi criteris de promoció interna. Estem davant el segon estiu calent consecutiu després que els vigilants de seguretat subcontractats d'Aena al Prat es plantessin l'agost del 2017. Des d'aquí la nostra total solidaritat amb els companys i companyes que reivindiquen els seus drets davant d'aquestes empreses que aconsegueixen una reducció de preus amb la precarització laboral dels seus treballadors.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda.
Los autónomos no tendrán que soportar la subida de impuestos al diésel. Hacienda elabora una fiscalidad verde que no afecta a los autónomos y a los profesionales. Para evitar la confrontación con los autónomos, el Ministerio de Hacienda ha decidido que la nueva fiscalidad verde no afecta a los autónomos ni a los profesionales. Los costes para los autónomos de equiparar los impuestos diésel a los de la gasolina superarían los 2.100 millones de euros anuales, una factura que Hacienda no va a pasar a este colectivo. Así lo ha anunciado la ministra María Jesús Montero en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre.
Mad Cool o el malson de com seria un Madrid sense taxis. El caos s'apoderava de Madrid la nit de dijous. La primera jornada del Mad Cool Festival arribava a la fi i milers de persones volien tornar a casa. Un trajecte al qual el cansament i els efectes de l'alcohol van haver de sumar-s'hi el caos en el transport. Ni taxis, ni Uber, ni Cabify, les alternatives eren literalment col·lapsades. I ho estaven, en bona mesura, per l'error de càlcul comès per Uber, sobre l'acollida que tindria la seva promoció per viure un esdeveniment ple d'avantatges, entre d'altres sense cues ni esperes. No obstant això, va ser tot lo contrari. A l'arribada, les cues van ser la tònica general, mentre que a la sortida els problemes van venir pel col·lapse i sobretot perquè per primera vegada a Madrid es va veure l'efecte de les anomenades tarifes dinàmiques de la companyia nord-americana. Aquestes tarifes el que fan és aplicar un multiplicador al seu preu mínim en moments en què la demanda es dispara, tal com va passar en el dia d'ahir. Bueno, el dia d'ahir no, el dijous passat, eh? De fet, segons les dades de la pròpia plataforma, els preus es poden multiplicar des de 1,2 vegades fins a 5, el que és el mateix, que el trajecte pot costar fins a un 50% més. Les queixes en xarxes socials es van poder veure durant tota la nit i durant bona part del divendres. Aquestes pràctiques han estat les que ha denunciat el taxi en més d'una ocasió, ja que consideren que el que pretenen les empreses de llicència BTC és carregar-se el nostre sector i un cop es quedin amb ell, pujar les tarifes com ho van fer durant la nit del dijous al Mad Cool a Madrid. Una fotografia del Madrid sense taxi. I és que dijous a la nit es va poder comprovar com podria ser una ciutat sense el sector del taxi. Uber, que tenia el pacte amb Madcool, va superar totes les expectatives de demanda, el que va fer disparar les tarifes. La companyia de BTC es va veure obligada a posar gairebé tota la flota operativa per portar a tots els assistents al Madcool al recinte, el que va originar un caos dins de l'empresa que va provocar que molts altres usuaris que van sol·licitar un Uber per moure's per l'àrea metropolitana de Madrid haguessin de pagar preus molt alts. Una indignació generalitzada entre els usuaris, però també entre el sector del taxi, que va haver de redoblar esforços a Valdebebas, seu del Madcool. Allà hi havia instal·lada una entrada exclusiva per BTCs que va molestar bastant els taxistes, però aquests també es van veure col·lapsats. Mostra d'això és que els taxistes van haver de redoblar esforços per cobrir el festival del Madcool. Van ser molts els que vam haver de marxar fins a Valdebebas, tot i que estàvem a les nostres cases descansant. Era un no parar d'agafar gent que estava esperant a la sortida dels accessos, segons un taxista. A pocs minuts de que el festival obrís les portes, a les 6 de la tarda, agafar un Uber costaria entre 21 i 30 euros amb tarifa normal. A aquestes hores de la tarda, la tarifa dinàmica començava a funcionar i el preu ja s'havia de multiplicar per 1,7. És a dir, que un trajecte d'11 quilòmetres es podia arribar a pagar fins a 50 euros, el que significa pagar 4,5 euros per quilòmetre recorregut. Al seu torn, el temps d'espera superava els 10 minuts. L'altra companyia amb llicències BTC, l'espanyola Cabify, oferia trajectes des de 18 euros fins a 25 euros, amb una espera estimada d'un minut, això sempre segons la plataforma. Finalment, escollint el taxi, el preu no superava mai els 17 euros. Perquè es veu, el debat torna a estar sobre la taula. Uber, Cabify, taxi, quina opció triar? Tot depèn. Des d'aquest programa, sense dubtar-ho, aconsellem per seguretat en tots els aspectes, però incidint clarament en el tarifari, que els usuaris agafin el taxi.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre.
Aprovada la normativa de Barcelona para patinetes eléctricos y otros vehículos similares. El reglamento de la ciudad establece la velocidad máxima y las zonas por donde pueden circular estos artilugios. Los patinetes eléctricos están de moda en Barcelona. La ciudad se ha llenado en los últimos meses de este tipo de vehículos, muy útiles para los trayectos cortos, pero muy peligrosos también tanto para el propio conductor como para los peatones si no se cumplen las normativas de circulación. La elevada velocidad que pueden alcanzar este tipo de artilugios poco tiene que envidiar a las bicicletas, de ahí que el ayuntamiento tuviera que establecer un reglamento muy bien detallado para que los usuarios no tengan excusas. Los patinetes eléctricos pueden alcanzar una velocidad máxima de 20 km por hora y no pesar más de 25 kilos. En cuanto a las zonas de circulación, si existe un carril bici segregado de la calzada, los vehículos mencionados anteriormente deben desplazarse por él, sin superar en ningún caso los 30 km por hora. En cambio, si se mueven por una calzada peatonal, no podrán superar los 10 km o los 20 km por hora, según indique la señalización. Como no puede ser de otra manera, en las zonas delimitadas a 30 km por hora por la velocidad máxima no tiene ningún secreto. Mientras que la calzada normal, en una calle sin carril bici, ni otra forma plataforma más allá del asfalto y acera, velocidad máxima de 45 km por hora.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda.
Foment estudia transferir a les comunitats autònomes la concessió de BTCs. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha obert la porta a transferir de forma efectiva a les comunitats autònomes la competència per atorgar llicències de vehicle a vehicles de lloguer amb conductor. Es tracta d'una cessió que, segons el ministre, requeria d'un ampli consens, atès que hauria de cometre a través d'una llei orgànica. D'aquesta manera, els governs autonòmics passarien a tenir de manera efectiva la competència en aquesta matèria que a la pràctica actualment ja tenen, si bé per delegació del Ministeri de Foment, que és qui actualment l'ostenta legalment. Ábalos va mostrar la seva disponibilitat per abordar aquesta transferència en la seva primera compareixença al Congrés i enmig del conflicte obert des de fa uns anys entre BTCs i el sector del taxi, que acusen aquestes empreses d'intrusisme i competència deslleial. Recordem que les BTCs són els vehicles de lloguer amb conductor. En aquest sentit, el ministre va manifestar la seva disposició a treballar per garantir un marc equitatiu i de convivència ordenada entre els dos models de transport urbà, en considerar que hi ha marge per afavorir-la. En aquest punt, ha apel·lat als ajuntaments en considerar que en aquest sentit poden aplicar mecanismes que estiguin en el seu àmbit competencial. Per això, Ábalos va anunciar que en les pròximes setmanes convocarà una reunió de la Conferència Nacional de Transports amb la concurrència no només de consellers de les comunitats autònomes, sinó també dels alcaldes de les principals ciutats en què hi ha cert conflicte entre el taxi i la BTC. De la mateixa manera, el ministre va avançar que es reunirà amb el sector per conèixer de primera mà les seves inquietuds i intentar buscar entre tots solucions proporcionals i ajustades a l'ordenament jurídic. Referent a això, va ratificar que mantindrà la ràtio de regulació d'aquests sectors aprovats i elevat a rang de llei per l'anterior govern, que frena l'expansió de les BTC i la lliga a la del taxi, atès que estableix l'autorització d'una llicència BTC per cada 30 de taxi. Aquesta proporcionalitat acaba de ser ratificada pel Tribunal Suprem a partir del recurs que va interposar contra la mateixa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Aquest superregulador té també recorregudes les últimes mesures d'ordenació dels dos sectors aprovades per l'anterior equip de Foment a finals de l'any passat, per les quals s'impedeix a les BTC vendre les seves autoritzacions els dos anys posteriors a la seva al seu registre i tenir un registre públic també dels serveis que fan diàriament. Ábalos mostra la seva disposició a mantenir la regulació d'aquests dos sectors i continuar treballant per la seva convivència, en tant, en virtut de resolucions judicials, actualment s'estan concedint milers de llicències de BTC que ja de per si sobrepassen els paràmetres de l'1/30. En l'actualitat, segons dades de Foment, a Espanya hi ha 64.217 llicències de taxi i n'hi ha 7.058 de BTC. D'aquesta manera, les autoritzacions d'aquest tipus d'empreses multipliquen ja per més de 3 les que ens correspondrien en virtut de la proporcionalitat 1/30, que serien 2.140 BTCs a l'Estat.
Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya.
FedeTaxi se persona en contra de Uber en el Supremo sobre el control telemático. La Federación Española del Taxi se ha personado en el Tribunal Supremo frente al recurso contencioso administrativo interpuesto por Uber contra el Real Decreto del pasado 29 de diciembre. En lo referente al registro digital de servicios prestados por los vehículos de alquiler con conductor VTC. Según FedeTaxi, se suma así al Ministerio de Fomento en defensa del interés general y de los usuarios. FedeTaxi opina que Uber, una de las plataformas que conecta usuarios con vehículos VTC, pretende con este nuevo litigio evitar el control de los servicios de las VTCs por parte de las comunidades autónomas. Recordar que las VTCs, vehículos de alquiler con conductor, han de trabajar mediante servicios precontratados. Dichos servicios han de estar reflejados en la hoja de ruta. Mediante el control telemático se pretende vigilar estos servicios y evitar la mala praxis y el fraude.
Taxi Libre. Cada dilluns a les 5 de la tarda.
El govern portuguès legalitza Uber. Els serveis de transport per internet hauran de pagar a l'estat portuguès un 5% del viatge. El Partit Socialista al govern portuguès i el principal partit de l'oposició s'han posat d'acord perquè la llei tiri endavant. A més, compten amb el beneplàcit de Marcelo Rebelo de Sousa, el president de Portugal, que havia vetat la llei al principi. Amb aquesta normativa, les plataformes online de serveis de transport públic hauran de pagar a l'Estat una contribució del 5% de l'import de cada viatge realitzat. La llei inicial preveia un pagament d'entre el 0,1% i el 2%. En els casos d'Uber, Cabify i Taxify i altres serveis de transport que utilitzaven la intermediació d'una plataforma a internet, a l'abril el text va ser vetat pel president lusità perquè, segons la seva opinió, faltava un major equilibri entre les tarifes de les plataformes d'internet i les dels operadors de taxi. Ara aquest pagament s'eleva al 5%, que s'afegeix a altres desequilibris en favor de taxi, com són els carrils només per ells, les parades gratuïtes a la via pública o les reserves amb antelació, a part de subvencions i avantatges financers per la renovació de vehicles. Els socis del govern, Partit Comunista i Bloc d'Esquerra, van votar en contra. Segons el comunista Bruno Díaz, el govern ha caigut enlluernat per les multinacionals. Modernitzar no és anar darrere del poder econòmic de les multinacionals per crear un règim paral·lel, dos règims administratius per un mateix servei, ha declarat Bruno Díaz. Pel diputat del Bloco Heitor Sousa, la llei portuguesa viola la recent sentència del Tribunal Europeu a favor dels taxistes de Barcelona en el sentit que servei com Uber són una activitat de transport i no una activitat de plataformes electròniques. S'aprova un autèntic laberint jurídic, afirma de Sousa. Així, dos anys després del previst, el govern portuguès ha regulat un fenomen que s'ha convertit en imparable entre els seus ciutadans, que fan servir aquests serveis d'internet amb molta freqüència, bé per obsolència de la flota de taxis o bé perquè els serveis són deficitaris en llocs claus, com l'aeroport. La legislació del taxi ha quedat obsoleta, ha assegurat el parlamentari socialista Ricardo Veiga. La tecnologia ha resolt diversos problemes que fins ara solucionaven amb normes restrictives. La llarga espera per recolzar un servei de transport públic que vivia la alegalitat ha deixat en el camí diverses vagues nacionals del sector del taxi amb agressions a treballadors d'Uber, trencament de vehicles i detencions policials. Amb la nova llei, el taxi també podrà funcionar amb operadors d'aquestes plataformes electròniques. A més, els conductors d'Uber i similar hauran de tenir un contracte de treball i aprovar un curs de formació.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda.
Un tribunal alemán prohíbe la aplicación Uber en todo el país. El Tribunal Regional de Frankfurt ha determinado que Uber, el servicio que pone en contacto a pasajeros con conductores particulares, carece de los permisos necesarios para transportar a personas en Alemania. Una resolución provisional que impide la prestación de servicio en todo el país. La decisión del Tribunal de Frankfurt impide a la compañía fundada en San Francisco seguir captando clientes a través de la aplicación Uber y UberPop y contempla multas de hasta 250.000 euros. Uber no se ha planteado suspender el servicio y subraya que la prohibición no es aplicable mientras no se haya decidido sobre la apelación que presenta la compañía. A mediados del pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Berlín decidió prohibir el uso del servicio Uber o otras aplicaciones similares con el fin de proteger tanto a los pasajeros como al servicio de taxi, al considerar que los conductores de los vehículos ofrecidos a través de esta aplicación no tienen permiso necesario para transportar pasajeros ni cuentan con una cobertura de seguros adecuada en caso de accidente. La irrupción de Uber ha provocado un fuerte rechazo por parte del sector del taxi, que considera a este tipo de ofertas como competencia desleal.
Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya.
Europa ens enforteix. Procedeixo a llegir-vos una carta enviada aquest matí per Miguel Ángel Leal, president de FedeTaxi. Us escric des de Roma, on ens trobem per a la primera Assemblea General del Taxi Europa Alliance, TEA, la qual presidirem per a orgull de tots els taxistes del nostre estat. Des de FedeTaxi hem apostat fort per Europa i estem convençuts que aquesta aposta està rendint fruits i ho farà cada vegada més. Ja sabem que plouran les crítiques de sempre, però també sabem de quin lloc provenen aquestes crítiques, de la frustració, la impotència que els porta a alguns a atacar la feina dels altres només perquè no han pensat ells abans. Però vull ser clar i contundent, una solució real i sostenible en el temps per als reptes del taxi a Espanya passa necessàriament per un marc europeu favorable per al nostre sector. No hi ha més, tan senzill com això. Quan parleu amb els crítics, pregunteu, quina és la vostra proposta a Europa? Pot ser el taxi espanyol una illa a la Unió Europea? Per què penseu que la solució ha de ser només espanyola? No tindran resposta, insultaran a FedeTaxi i es quedaran tan tranquils. No els preocupa el que no els dona rèdit immediat. El seu és promoure la conflictivitat, sempre que no sigui contra els seus aliats, però posposant qualsevol anàlisi estratègic de futur. És el que té viure sol de l'ara. Nosaltres no estem pensant en els propers 10 mesos, sinó en els propers 10, 20 i 30 anys del taxi. Per això sabem que qualsevol aposta de futur passa per Europa i per a tenir una veu forta a Brussel·les. Els taxistes de la Unió Europea hem d'estar coordinats, treballant junts per assegurar l'estabilitat i la prosperitat del nostre sector. D'això, justament, es tracta el TEA, de treballar de la mà i unir esforços amb els nostres companys del continent per tenir una sola veu davant qualsevol nova regulació europea que afecti el taxi. no hi pot haver 27 enfocaments, tants com a estats membres de la Unió Europea. Això ens conduirà al fracàs. Per això estem a Roma, per assegurar-nos poder negociar com un bloc sòlid. Junts som més forts. Ja tenim tangibles. Hem ampliat la nostra xarxa de lobby amb dos despatxos a Brussel·les i l'aprovació d'iniciatives de regulació europea que protegeixen el taxi com a servei d'interès general, un pas imprescindible per a la consolidació del nostre sector a Europa i a Espanya.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barna Taxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app EiTaxi. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. El percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciodeltaxi.com. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Com el temps ens ha fet grans, a poc hi ha anat tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda.
Més de 1.000 dones són violades cada any a Espanya. Des d'almenys el 2009, quan el Ministeri de l'Interior va començar a desglossar l'estadística d'agressions sexuals per acomodar-se al criteri de la Unió Europea. Una data des de la qual s'han registrat més d'11.000 agressions sexuals amb penetració 3 al dia, una cada 8 hores. Les agressions sexuals són invisibles, voluntàriament invisibles. La forma més habitual d'assetjament sexual es presenta en forma de mirades que incomoden, un 30%, seguida dels tocaments, abraçades o petons que no són benvinguts, un 29%. Les notícies sobre aquest tipus d'agressions es succeeixen, i no és que se'n produeixin més d'atacs, és que ara els mitjans hem posat el focus sobre ells i es nota. Existeix certa tendència a creure que si una noia s'embriaga en festes, el que vol és que els nois s'aprofiten d'ella. És una cosa que hem vist al llarg de moltíssims anys i que fins ara estava silenciat. Per això és tan important que les institucions, les autoritats i els mitjans de comunicació se centrin ara a reprovar les agressions. La lluita per una societat igualitària en què es respectin els drets de totes les persones ha de tenir el seu reflex també en les festes. Ni l'alcohol ni la festa en si mateixa són excusa perquè les relacions entre homes i dones no siguin igualitàries i respectuoses, perquè les dones siguin tractades com a simples objectes sexuals o se sentin insegures o intimidades en certs llocs i a partir de certes hores. Volem una societat basada en el respecte i lliure d'agressions, però també d'actituds que les incitin. Reclamem, per tant, una actitud activa contra qualsevol expressió física o verbal que no respecti les dones. És el moment de prendre part activa, i en aquest sentit, el Sindicat del Taxi de Catalunya ha començat una campanya en col·laboració amb la Creu Roja de Santomera, un municipi de Múrcia d'aproximadament 14.000 habitants, i tenim avui amb nosaltres el precursor d'aquesta col·laboració. Ell és taxista de Barcelona. Sergio, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
També ens acompanya Cristian. Ell és membre de la Unió Intercomarcal de Barcelona i ha estat un gran precursor de que el sindicat s'hagi sumat a aquesta campanya. Bona tarda, Cristian.
Bona tarda a tothom.
De Jaime, tu també estàs per aquí. Què et sembla la iniciativa?
Pues la iniciativa me parece muy positiva, me parece muy bien que el sindicato se sume a todo esto porque hay que dar visibilidad a este problema y qué mayor visibilidad que las puertas de nuestros taxis, ¿no?
Pues así es, Jaime. Yo desde que vi el anuncio que tenía en Twitter Curroja Santomera, me pareció una idea muy buena poder llevarlas en mi taxi, y a través de Twitter contacté con ellos y bueno, y después de muchísima burocracia en el Instituto Metropolitano y gracias a ayuda de Xavi, bueno, pues al final se logró que me diera la autorización para poner las pegatinas en las puertas. A todo eso, Cristian también se interesó por ello y por eso, después del tiempo que él ha trabajado en esto, pues el sindicato se ha sumado a llevarlas en los coches que han querido. Y bueno, y hoy hemos enganchado las primeras y espero que sean las primeras de muchas.
Sí, el sindicato al final ha cedido su base de afiliados y su logística para darle la mayor difusión posible a esta iniciativa, de la que realmente finalmente pues Sergio es el precursor, y bueno, estamos realmente muy muy satisfechos con la aceptación de los compañeros. Hoy hemos, como él bien ha dicho, hemos hecho una primera tirada de adhesivos. Han venido unos cuantos compañeros, todos muy contentos, muy implicados con la causa, y seguiremos pasado vacaciones ya, porque tenemos el agosto encima, y en agosto ya sabemos todos que se para el mundo, pero seguiremos en septiembre y esperemos que sea una campaña que llegue lo máximo posible a los compañeros. Desde aquí, pues bueno, invitar a todo el mundo que esté interesado, sea afiliado o no, a ponerse en contacto con nosotros, y si se quiere sumar a la campaña, nosotros encantados. Esto lo hacemos básicamente porque estamos concienciados con la causa y vamos a ayudar logísticamente a nivel humano en todo lo que podamos.
Decir que el coste de las pegatinas corre a cargo de Cruz Roja Santomera, y las tasas que hay que pagar en el IMT, en el Instituto Metropolitano del Taxi, por llevar estas adhesivos, pues corre a cuenta del sindicato, porque nos solidarizamos con esta iniciativa. Vamos a mostraros ahora a través de Facebook Live la pegatina que le hemos traído aquí al programa para que la veáis.
Bueno, El sindicat ha volgut col·laborar en aquest sentit perquè pensem que d'alguna manera s'ha de fer visible el taxi de Barcelona, i més ara a l'estiu, que és, com m'he dit abans a la introducció, són moments de festa i xerinola a la ciutat, però són moments perquè disfruti tothom, no només perquè disfrutin uns quants, no? És un moment perquè les noies puguin riure i disfrutar de la nit barcelonina sense tenir que passar por, que és algo que està, per desgràcia, massa estès a les ciutats i als pobles d'aquest país, no?
Sí, sí, que se tenga que sentir libres, o sea, no, sin miedo, sin ser valientes, o sea, que puedan ir por la calle tranquilamente sin tener que pensar en nada.
Sí, porque hace poco había una noticia, que no recuerdo ahora exactamente qué ciudad era, aquí, igual era Bilbao, que habían puesto que a partir de ahora los taxistas esperarían la entrada de las chicas en los portales por la noche. Esto es una práctica que ya los que llevamos un cierto tiempo en el sector ya lo hacemos. Pero
es que no debería ser así.
Exacto. No debería.
Ese miedo no debería existir.
Exacto. Y fruto de ese miedo, gran parte de las usuarias, gran parte de los usuarios que tenemos por la noche son mujeres, ¿eh? Uh-huh. Es culpa de ese miedo que no debería de existir.
No, desde luego, es una gran pena. Directamente no deberías tener ese miedo. Pero bueno, esta es una parte humana del sector del taxi, ¿no? Yo creo que los taxistas, si algo bueno tiene el taxi y si algo bueno tenemos y nunca nos van a poder sustituir, es ese valor humano, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos porque las chicas entren en el portal de su casa sin ningún tipo de peligro, nos preocupamos para ayudar a subir a una señora mayor, a bajar a una señora mayor, a cualquier persona con problemas de movilidad, y bueno, yo pienso que la inmensa mayoría de compañeros damos un valor añadido al servicio. Finalmente, eso es lo realmente bonito de ser taxista, eso es lo que realmente a muchísima gente nos llena, más allá del sueldo que podamos ganar, ¿no? Eso es lo que yo pienso que otros no podrán jamás, ni como mínimo, igualar.
Y una tranquilidad a los padres que saben que sus hijos e hijas vuelven seguros a casa a través del servicio público del taxi, que estamos reconocidos con nuestras calcas, con nuestros coches
superidentificados,
tanto a nivel de calcas en las puertas como a nivel de la tarjeta identificativa con nuestro nombre,
el recibo,
que tienen a su disposición un libro de reclamaciones, que mediante el recibo pueden hacer una queja al Instituto Metropolitano del Taxi si hay algún problema. Bueno, que sepan que hay que confiar en el taxi de siempre, en el tradicional, en el de toda la vida, en los auténticos profesionales. Y bueno, ahora tenemos una llamada con el que nos ha ayudado a llevar a cabo esta campaña, con Ángel, presidente de Salomera Cruz Roja. Santomera, Cruz Roja. Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí, por Murcia?
Pues bueno, con mucho calor. La verdad que, bueno, con esta temperatura, una vez que llega el verano, Murcia, si algo nos sobra, un poco de calor. Pero bien, bien, estamos bien.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea de esta campaña? Cuéntanos un poco, para que sepan nuestros oyentes.
Bueno, nada, pues bueno, nosotros, bueno, desde Santomera, ¿vale?, un municipio de Murcia, ya he comentado, ¿no?, un 16.000 habitantes aproximadamente, pues bueno, ocurrieron una... dos actos así un poco más consecutivos, y entonces pues bueno, dijimos desde la asamblea local, aprovechando que eran las fiestas patronales de allí, del municipio, lanzar la campaña. Y bueno, la verdad que la campaña tuvo mucha repercusión, no solamente en el municipio, sino que bueno, Sergio se puso en contacto con nosotros, y la verdad que a fecha de hoy todavía me sorprende mucho hasta dónde hemos podido llegar con la campaña. La verdad que estamos muy agradecidos con él.
¿Y cómo te pusiste? Y Sergio, ¿cómo se puso en contacto con vosotros? ¿Cómo te pusiste en contacto con ellos, Sergio? ¿Cómo los conociste?
Bueno, yo lo que te comentaba a través de Twitter, vi las pegatinas, la campaña, y la verdad es que me impactó, ¿no? O sea, vi que es una campaña muy lograda. O sea, cuando vas con el taxi con las pegatinas, la gente te mira, todo el mundo, y todo el mundo lee la pegatina. O sea, me gustó mucho y por eso contacté con ellos.
Ángel, ¿qué te parece que los taxistas hayamos adoptado esta campaña aquí en Barcelona?
Bueno, a mí me parece genial. O sea, yo creo que lo que no hemos conseguido en Murcia lo hemos conseguido en Barcelona, y bueno, para nosotros totalmente es un orgullo el que un taxi de Barcelona lleve una pegatina nuestra, una campaña nuestra que hemos trabajado, y ya digo que hubo muchísima repercusión allí en el municipio, a través del ayuntamiento, junto con la concejalía de igualdad, incluso en la misma fiesta se pusieron puntos violeta, para que las mismas personas, las mismas chicas que pudieran acercarse, si tuvieran algún tipo de duda o quisieran consultar cualquier tema con policía, también se llamaba chica de policía allí. Y bueno, la repercusión fue buenísima. Todos nuestros vehículos, nosotros la realidad ahí de la campaña, como pues, el Sergio os comentó, que todos nuestros vehículos van rotulados con esa pegatina.
Sí.
Y los vehículos, pues, están moviéndose por todos lados. Ahora mismo tenemos la ambulancia en Cáncer de Narcea, en Asturias, con nuestros rótulos. La semana pasada estuvieron en Menorca. O sea, allá donde vamos con nuestros rótulos y siempre intentando sensibilizar a la gente y que, sobre todo, dar que esa tranquilidad y que, vamos, que la gente sepa respetar que un no es un no y que hay que respetarse.
Y aparte de las ambulancias y los taxis de Barcelona, ¿qué otros colectivos se han sumado a esta campaña?
Para nosotros la campaña se quedó en un principio así más el tema municipal. Es decir, nosotros, tanto el ayuntamiento, los institutos, los centros educativos del municipio, sí se han acogido todos a la campaña, sí están todos con nuestras rotulaciones, con nuestras pegatinas. De así de fuera, Sergio a través del taxi nuestro de Barcelona, y ya está. De momento solamente eso. No estamos trabajando para nada, obviamente, porque queremos llegar ese mensaje a todo el mundo. En Murcia estamos viendo a través también de la oficina provincial que otras asambleas locales también se adhieran al mismo proyecto, que lo trabajan, pero de otra manera. Entonces queremos unificarlo en todas las asambleas locales de Cruz Roja, por lo menos en Murcia.
Bueno, Ángel, que sepas que estás en directo en Radio Estel. Es un programa que se escucha en todo Cataluña. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que estéis escuchando, y si os queréis sumar a esta campaña y pegar estos adhesivos en vuestros coches, tanto taxistas como personas particulares, os podéis poner en contacto con el Sindicat de Taxi de Cataluña, y nosotros os gestionaremos el tema junto con la Cruz Roja de Salomera.
Santomera.
Desde aquí os mandamos un saludo. Que sepáis los taxistas de Barcelona que la tasa del IMT, del Instituto Metropolitano del Taxi, corre a cargo del sindicato, y las pegatinas a cargo de la Cruz Roja de Santomera. Y os animamos a todos a participar. Bueno, Ángel, un saludo y seguimos en contacto con esta campaña o con otras. Y felicitaros por vuestra gran labor, tanto por la campaña como a nivel de la Cruz Roja, que hace una grandísima labor.
Sí, señor.
Gracias,
muchísimas
Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, Ángel, un saludo.
Enhorabuena.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barna Taxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app EiTaxi. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. El percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciodeltaxi.com.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. La meva
vida que passa a través nostre.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Vull
perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona charango presente. Des de Catalunya al món sencer, balla, balla.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre.
Per indicació de la gerent de l'IMET, us informem del següent. Atesa la notificació de l'AMB de 12 de juliol de l'auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a l'apertura de peça separada per les mesures cautelars sol·licitades pels recurrents en procediment contenciós administratiu contra el Reglament d'Ordenació de l'activitat de transport urbà discrecional de viatgers amb conductor, aquest institut ha posposat l'entrega de les autoritzacions BTC de l'AMB fins que el Tribunal Superior de Justícia resolgui sobre la dita mesura cautelar de suspensió. Us mantindrem informats al respecte. Fins aquí el comunicat de l'Institut Metropolità del Taxi. Recordar que fruit de l'aprovació del passat dia 26 del reglament que havia de regular el servei de vehicles de lloguer amb conductor dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, ara tocava posar fil a l'agulla i començar a repartir les enganxines que havien de donar visibilitat als quasi 400 vehicles que podien treballar a Barcelona. I ara què? Què us sembla? Com ho veieu?
La paraula és decepció. I moltes vegades, pues, bueno, i bueno. Frustració, no?
Sí,
perquè
sí.
A vegades també és cert que la frustració va molt lligada a les expectatives que tinguis, però és frustració. No, penso que la majoria de companys no entenem el perquè si hi ha una base jurídica tan forta com ells diuen, no tiren endavant.
Sí, perquè sembla que tothom... Estàvem molt segurs del que ens deien, no?, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, tots, vull dir, estàvem molt convençuts.
De repente les entraba el miedo.
Sí, no sé...
No se entiende.
Si ya estaba todo preparado, si estábamos esperando a que se aprobara el reglamento, a que se publicara en el BOP, bueno...
Se publicado ya está, ¿no?
Publicado ya está, por eso.
Pues entonces no hay motivo para que no se aplique.
De hecho, nos habían dicho que se iban a empezar a avisar a estas VTC, a estos vehículos de alquiler con conductor que tienen derecho a participar en esto de la licencia urbana. Y en el último momento parece ser que han decidido esperar a que se pronuncie el juez. No van a repartir las pegatinas. Yo también me he quedado un poco...
Sí, però no trobeu que les notícies... Ara perquè ja ha parlat l'IMET, però fins que no ha parlat l'IMET, les notícies, sobretot dels grups que estan a la taula tècnica, que són al final els que ens han de tenir informats de primera mà, perquè tots aquests sindicats que estan a la taula tècnica són els que ens han d'informar de primera mà si no ho fa l'IMET, les notícies no acabaven de sortir massa clares. O sigui, jo el que trobava és que el dia següent de l'aprovació del decret, fins i tot allà a la bé, ja hi havia qui brindava i qui deia, escolta'm, que això ja està fet, que tirem endavant. Després, de cop i volta, veiem que anaven passant els dies i no es publicava. Es va publicar fins i tot primer.
Sí, també tardó moltíssim a publicar-se en el BOP.
De hecho, el mismo día 26 se aprobó el reglamento de las VTCs y la modificación del reglamento del taxi. El reglamento del taxi se publicó primero y después el reglamento de VTCs. Y una vez se publica el reglamento de VTCs, luego entonces nos tenemos que enterar vía nuestro equipo jurídico de que este reglamento había que informar a Fomento y a la Generalitat de Cataluña que iba a tardar 15 días hábiles en ponerse en funcionamiento. Y esperando esos 15 días hábiles en los cuales ya nos plantábamos a 1 de agosto, de golpe y porrazo ahora resulta que es que ya no se pone en funcionamiento. O sea, yo no sé, las personas, la verdad es que yo creo que el colectivo de taxistas de Barcelona agradecería que las personas que están informadas informaran al colectivo, porque esto nos está causando bastante... Pero,
aparte del alimento, tenían que decir por qué se tiene que esperar a que el juez se pronuncie. ¿Por qué?
Sí, sí.
No. O sea, decimos que esperamos a que el juez se pronuncie, pero ¿por qué? Si está aprobado,
pues solo hay dos,
y publicado.
Solo hay dos posibilidades. O que haya una estrategia detrás jurídica por parte del IMET o de los servicios jurídicos del IMET. O
hombre, pero que, si tan seguros estaban.
Bueno, claro. O que directamente pues no quieran trabajar en balde. Claro. Y si no quieres trabajar en balde es que no estás tan seguro de que eso vaya a ir para adelante. Porque al final, si tú crees que tiene una base jurídica tan fuerte y que no tiene por qué tumbártelo a nadie, tú vas para adelante.
Hombre, no es que... Claro, sí, nosotros... es que te contradices a ti mismo.
Claro, entonces...
Nosotros esperábamos que las medidas cautelares las impusiera un juez, no que el propio IMED decidiera él mismo echarse atrás.
Claro.
Sí, sí.
¿Y cuánto teóricamente tarda el juez en decretar medidas cautelares o no?
Buena pregunta.
No se sabe.
Bueno, és que certament aquesta és la gran inquietud del sector. Jo crec que el sector està molt preocupat justament per això, perquè no té cap informació, perquè jo estic segur que si al sector se li digués, escolta, lo que tú dices, Sergio, oye, tardarem 3 mesos. Bueno, pues tardarem 3 mesos.
Ja, però en tres meses nos meten las 3.000.
Bueno, d'acord.
Claro.
Però com a mínim tindríem una data. És que ara no tenim res. És a dir, ara no sabem res, ara estem a base de comunicats, i aquests comunicats, doncs, escolta'm, els comunicats que fa l'IMET tenen tota la credibilitat del món, però tot el que no surti de l'IMET no té massa... No, bueno, tu pots creure o no t'ho pots creure, perquè, escolta'm, se n'han dit tantes, vull dir...
Bueno, sí, però...
Jo l'altre dia vaig veure un comunicat que es va anar a glòria bé de l'U30 del Partit Popular, escolta'm, i quan vam anar amb Fede Taxi a demanar l'U30 a Madrid, semblava que érem uns venuts, vull dir que no saps ben bé els comunicats, si surten, van també una mica segons com bufa el vent o no es veu massa clar, no? O un poco saliendo, bueno, al contraataque, ¿no?
Nosotros desde el Sindicato del Taxi de Cataluña vamos a defender este reglamento colado donde haga falta, pero bueno, ahora estamos en la expectativa, a ver qué nos dice el equipo jurídico. Bueno,
a lo mejor también habría que hablar con la presidenta del IMET.
Sí, bueno, y también...
Y que deje claro por qué se para, ¿por qué?
Por parte de las otras asociaciones han planteado una serie de movilizaciones, como viene siendo costumbre, no han contado con nosotros, con el Sindical del Taxi de Cataluña. Bueno, a estas alturas a nosotros ya no nos afecta, lo más mínimo. Hubiéramos querido que hubiera unidad, porque nosotros también hemos participado en la elaboración de este reglamento, con propuestas y alegaciones, están ahí, están escritas, y no entendemos por qué se nos excluye de las movilizaciones. En cualquier caso, nosotros vamos a defenderlo y vamos a luchar con nuestros medios, a nuestra manera, y vamos a estar ahí, que en este sentido quiero dar un mensaje de tranquilidad a nuestros seguidores, a nuestros afiliados, que estamos pendientes del tema y que vamos a hablar con el IMET también, a ver cómo va a terminar desarrollándose esto y que os mantendremos informados.
Sí, de fet, ja estem amb converses amb l'equip jurídic a veure com, què és el que pot estar passant, perquè a nosaltres el que més ens preocupa justament és aquesta desinformació, és el que deia abans.
I els plazos.
Clar, sí, sí, els plazos preocupen, Sergio, però és que els plazos, aunque fueran largos, si los supieras, podrías hacer algo, pero es
ya,
que
ya.
Sí.
También.
La desinformación nos lleva a que no sabemos ni tan solo ni los motivos, claro, porque si no sabes ni los motivos, dices, como bien decía Cristian antes, a lo mejor es una estrategia del IMET, oye, pues si es una estrategia del IMET, pues entonces, tranquilos.
Que no lo hagan saber, ¿no?
Si por un lado es una estrategia del IMET y por otro lado hay algunas asociaciones que llaman a quemar las calles, pues no tienes muy claro si es una estrategia del IMET o es una estrategia de las asociaciones para hacer el cupón del verano. Yo no lo sé, no se acaba de entender. Yo la verdad es que allí donde esté el taxi para defender este reglamento, como bien ha dicho Jaime, estará el Sindicato del Taxi de Cataluña. Si cuentan con nosotros, estaremos. Si no cuentan con nosotros, También, estaremos también, también, o sea, da que, igual. Que al final, ¿sabes qué pasa? Que esto yo
sé,
a mí yo me da igual, acabaré estando igual.
Somos taxistas por encima de todo.
Al final, por encima de todo, está el interés del sector y creo que es al que nos debemos.
Sí. Al hilo de todo esto, recordar también que antes de que se aprobara este reglamento, desde el IMT se hicieron unas consultas, no, se pidió a Fomento que hiciera unas modificaciones en el ROT, no recuerdo en qué artículo, para encajar mejor este reglamento. Y por parte de Fomento no hubo respuesta. Bueno, tampoco nos queda clara cuál es la postura de Fomento respecto a este reglamento, porque no se ha pronunciado.
No. Todavía, es verdad que se van a traspasar las competencias de transportes a las comunidades.
La noticia que saltó esta semana pasada.
Que podrían hacerlo, pero
que no.
De hecho, al principio del programa he estado, he explicado un poco esta noticia, pero bueno, de hecho. A ver, mi opinión ahora ya es una opinión personal, más allá de la noticia, es que es como una grandísima chorrada. Es decir,
ni nos beneficia ni nos perjudica, ¿no?
Bueno, nosotros digamos que ya, de alguna manera, las autorizaciones son de Fomento, ¿vale? Tienen el sello de Madrid, ¿vale? Pero al final las autorizaciones ya las da la Generalitat de Cataluña.
Yeah.
Si recordáis, hace ya unos cuantos años atrás, la Comunidad Valenciana quiso bajar la ratio de 1,30 a 1,15, que se montó el gran berenjenal en Valencia, se consiguió volver al 1,30, o sea, una VTC por cada 30 taxis. Sí. A día de hoy, en Cataluña, lo que prima es la ley estatal. No, a nadie nos consta que la Generalitat quiera bajar esta ratio. Y al final es que esta ratio la va a bajar el juez, porque hay una serie de autorizaciones. Pero
es que además está refrendado por el Supremo.
Está refrendado el 1,30.
El 1,30. Sí, sí, o sea, sí, es que sí, tampoco. Sí. Todavía entiendo menos.
Está hecho
entiendo
ley.
Menos el miedo barra estrategia del IMET en no aplicar ya la pegatina de VTCs. Es que bueno, no se entiende.
El dilema es las competencias. Ellos, los que están recurriendo, se están acogiendo a que.
El AMB tiene competencias,
no tiene competencias en regular la actividad de estas VTCs, claro.
Eso es lo que,
El AMB directamente está regulando la actividad de estas VTCs. Está regulando ese transporte dentro de su territorio urbano,
claro.
Por temas medioambientales.
Y de movilidad.
Y de movilidad. Ahí sí que tenía competencias, sin lugar a dudas. Ahora, bueno. Ellos lo que se acogen es que...
Se acogen a la ley estatal que marca el 1,30.
Se acogen a que la AMB no tenía competencias para regular estas VTCs.
El AMB tiene... se agarra a la ley estatal 1,30.
No.
Se agarra a las competencias que tienen en regulación de movilidad a nivel de medio ambiente. Ellos,
pero se basan en el 1,30.
Ese reglamento, ¿no?
El reglamento está inspirado
se acoge
en el 1,30.
Sí, es un apartado del reglamento, sí, eso sí.
Se inspira en el 1,30, pero el razonamiento jurídico en el que se apoya es en la movilidad y en la... Y en el tema medioambiental.
Es la base de ese reglamento.
Bueno, pues veremos qué pasa. Seguiremos informando a la expectativa de lo que pueda pasar. Yo creo que en el mes de agosto habrá movilizaciones y tal, pero por parte de la administración ya sabemos que todos se van
¿Quién no se va a mover va a ser la administración?
En agosto no hay que hacer movilizaciones.
La administración no.
Las movilizaciones hay que hacerlas en septiembre y en octubre.
Nosotros, pero bueno...
Esta asignatura les queda pendiente para septiembre, entonces...
Bueno, es un poco un rollo porque lo que más preocupa de todo esto es la situación de intranquilidad que tiene el sector, la situación de intranquilidad de los compañeros.
Desinformación.
Hace tiempo que venimos viviendo una situación de incertidumbre.
Permanente.
Incertidumbre continua.
Da la sensación, yo no sé, si alguien está interesado en mantener a la gente en tensión, porque si no, no tiene demasiada explicación que se mantenga esta tensión. O sea,
no nos aburriríamos en las paradas.
Oye,
podemos hablar de otros...
Creo que con el trabajo que hay... No hay tiempo de aburrirse, Jaime.
Podemos hablar de fútbol, o de... Siempre contaríamos un poco
del tiempo.
Era una broma, hombre, ya veo que estamos muy acalorados.
Al ataque.
Bueno, es que la verdad es que preocupa, Jaime. Es muy preocupante. La situación es preocupante y todos tendríamos ganas de que nos dieran una respuesta los que lo sepan. Porque, oye, al final todos especulamos, pero nosotros no somos juristas... Lo único que hacemos es crear un poco de...
Lo que sabemos ja us lo hemos dicho.
Bueno, pues en aquests moments són les 6 menys un minut de la tarda. Ens despedim de tots vosaltres. Fins a la propera setmana. Agraïm la presència d'en Sergio. Gràcies, Sergio.
A vosaltres.
Com no, a Cristians. Fins a la propera, Cristian.
Gràcies a vosaltres.
I la col·laboració del nostre tècnic Jordi.